Al matí, amb Raquel García.
Segons dades de l'IDESCAT, el 18,9% de la població té 65 anys o més, de les quals gairebé el 17% en té més de 85. L'envelliment de la població és una tendència a l'alça, ja que s'estima que l'any 2068 hi haurà més de 14 milions de persones majors de 65 anys, l'equivalent a un 29,4% de la població. L'increment de l'esperança de vida ha comportat doncs, aquest fort envelliment de la nostra societat que desencadena, podríem dir, tres conseqüències que cal combatre: la soledat, la dependència física i psíquica i també una situació econòmica moltes vegades precària. Avui en parlem i el primer que fem és fer-nos ressò del programa especial que des dels Amics de la Gent Gran han posat en marxa aquest estiu per donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones grans. Parlem amb Pau Berbel, que és el coordinador de desenvolupament territorial d'Amics de la Gent Gran. Bon dia, Pau.
Hola, bon dia.
Quantes persones de més de 65 anys viuen a Catalunya, i no sé si també teniu dades d'aquí, de la nostra ciutat, i quantes d'aquestes viuen en una situació de soledat i de moltes vegades vulnerabilitat?
Doncs mira, aquesta primera pregunta sempre és aquesta primera dada, diguem, sempre és una cosa també que a nosaltres ens angoixa, perquè hi ha dades de llars unipersonals que tenim a Catalunya que s'estima que són més de 175.000. Aleshores, aquesta dada ens diu alguna cosa de la soledat, però no ens ho diu tot. La soledat és un sentiment subjectiu i, per tant, no depèn tant de si vius o no amb altres persones, si convius amb més persones, sinó de com et sents tu amb les relacions, siguin moltes o poques les que tens. Aleshores, sí que ens falten dades, i sabem que quan hi ha diagnòstics participatius en molts barris i ciutats de Catalunya, surt com un dels elements que preocupen a la ciutadania, la soledat en concret en la gent gran, a vegades per un aïllament físic, però no sempre. Per tant, sabem que és una preocupació creixent, que per nosaltres estem contents que cada cop és un tema que més, no?, que es posi on es posi l'èmpati, i el que volem seguir doncs, treballant-hi perquè reduir-la, aquest nombre de persones que se sentin soles, no?, i pensar projectes també que no, comunitaris, en cada una, no?, i molt de proximitat i molt adaptats a cada una de les realitats territorials, no?, en aquest cas com pot ser a Sabadell.
Mm-hmm. Clar, perquè una cosa podríem dir que és viure sol i l'altra és sentir-se sol, cert?
Exacte. Justament aquesta diferència ens agrada molt també fer-la perquè no només acompanyem, no?, com en part de l'entitat, persones grans que viuen soles. Un exemple, per exemple, és els acompanyaments que fan a residències. Són persones que comparteixen el seu dia a dia, el seu quotidià amb moltes persones, però això no treu que molts cops això, que les relacions que tu tens potser són insuficients segons la teva, no?, la teva mirada, o que són insatisfactòries les que tens. Per tant, hem d'obrir molt més, no?, aquesta mirada i pensar-ho de manera molt més personalitzada perquè aquelles persones grans s'estan sentint soles en aquest moment de la seva vida.
Mm-hmm. Pau, explica'ns quin és l'impacte que té aquesta soledat, no?, en la salut física i psíquica també de les persones grans.
Sí, això és una cosa que també cada cop veiem més i amb més estudis, no?, recerques, que fan l'equivalència entre el que suposa, no?, doncs, l'obesitat o el tabaquisme, el mateix, diguem, factor de risc per diferents problemàtiques, no?, depressions, ansietat, risc de suïcidi, etc., que veiem en gent gran, on la soledat és o un desencadenant o una de les, no?, dels factors de risc que pot portar a viure aquestes situacions. Veiem també, no?, com hi ha persones grans que, no?, que a vegades acudeixen als centres de salut, on de fons hi ha una situació de soledat, no?, que a vegades repercuteix amb potser símptomes físics o de salut, però que de fons hi ha aquesta realitat que, si no s'aborda, no?, de manera concreta amb aquesta persona, és difícil que amb un abordatge només mèdic, no?, el puguem solucionar o el puguem pal·liar.
Uh-huh. I per això aquests mesos d'estiu poden ser també molt, molt cruels, molt cruels, no?, per a ells, per a les persones grans.
Exacte, ho veiem. Sabem que és una situació que no és que desaparegui durant l'any ni molt menys, però sí que veiem certs moments l'any, un d'ells és estiu, on potser especialment es pot viure com més sensible, com més vulnerable per a algunes persones grans. A moltes famílies marxen més de vacances, al barri, no?, el veïnat també pot ser que no hi sigui tan present, els recursos, no? Amb les activitats, que potser te'n facin menys, no? La calor, pot ser que encara hi hagi més sensació de sentir-se sol, inclús si a vegades has viscut l'estiu com un, no? Com un moment, no? Entre, de vacances, de gaudi, de compartir també amb els teus estimats. Si això no ho pots fer, també la visió, no? del sentir-se sol perquè ja no ho pots viure igual, doncs es pot incrementar, no? Durant aquests mesos d'estiu.
Uh-huh. Per això vosaltres doncs, voleu posar-hi remei i proposeu doncs, un pla d'actuació que em sembla que ja està en marxa. En què consisteix aquest pla?
Sí, mira, justament jo, tres accions principals. Una d'elles és reforçar tots els acompanyaments més individuals que fem des de l'entitat, no? Hi ha voluntaris que també marxen de vacances, doncs el que volem és que altres voluntaris, no? Puguin fer les suplències, no? Substitucions, les trucades de seguiment que fem. Les activitats també més grupals que podem fer, doncs sabem si hi ha menys, doncs intentar-ne doncs, que no baixin, durant, no? Mantenir-les o incrementar-les, depèn de quin, no? Quina ciutat o quin barri, durant l'estiu. Això seria, diguem, per una banda. Per l'altra banda, ara, per exemple, el passat dia 15 vam celebrar el Sant Joan aquí a Sabadell, hem celebrat 20 berenars de Sant Joan arreu del territori de, no? de Catalunya. I el que intentem també és doncs, una festivitat com el Sant Joan, que es diu, bueno, doncs a vegades això de manera també festiva i lúdica, que si altres persones grans no les poden viure, doncs fer-ho conjuntament a cada municipi on totes les persones voluntàries i les persones que ens acompanyen doncs, puguin tenir aquest moment de, no, de compartir, de donar la benvinguda a l'estiu, un element no, també de passar-ho bé. Aquest seria, diguem, l'altra part. I la tercera acció que tenim principal és el que diem les vacances amigues, que són un període de 6 dies de vacances que oferim 100 places a persones grans de tota Catalunya, també de les diferents delegacions on estem, perquè puguin anar-hi aquest any a Vic, a Calaf i a Viladrau a passar uns dies això, de desconnexió, de passar-ho bé, de compartir un entorn com allunyat no, del seu quotidià, que moltes persones fa temps potser que no viuen o que no se'n van de vacances i que puguin tornar a tenir aquesta sensació del que és no, doncs, compartir uns dies a l'estiu amb altres persones de diferents edats i això, passar una bona estona en aquests 6 dies de vacances.
Uh-huh. Amb aquestes propostes que oferiu, doncs, intenteu combatre doncs, tota aquesta soledat, aquest aïllament. Creus que la societat és realment conscient de la soledat de la gent gran o que no la vol veure?
Doncs la veritat és que per sort pensem que dels últims anys, des de fa 5 anys, cada cop, no, veiem cada cop més notícies sobre la soledat, més preocupació no, dels ajuntaments o associacions de veïns, no, diferents entitats que cada cop ens pregunten més què podem fer per abordar-ho, però és veritat que com és un fenomen que molts cops és invisible i es viu no, molt dintre dels domicilis o d'una manera molt personal, costa no, a vegades identificar o a vegades inclús tenim prejudicis i en aquella persona com pot estar sola si té família, no, com aquesta sensació de que estar sol és sentir-se sol vol dir estar sol, no tenir gent al voltant. Sabem que encara hi ha molta feina per fer, per sensibilitzar, per veure també quins factors, com pot ser no, la discriminació per raó d'edat, que hem vist l'edatisme, no, com un dels elements també que fa que moltes persones grans cada cop vulguin menys participar o se sentin menys part de la societat. Això també pot ser que sigui una reflexió general de com fem les ciutats, no, els equipaments més amigables en projectes d'aquest sentit, o més no? Més atractius i que siguin inclusius per també les persones grans que hi viuen, no? Que cada cop, com comentaves al principi, són més i cada cop més diverses, que això és molt positiu.
Això és interessant, aquest repensament de les ciutats, no? Que siguin més inclusives per les persones grans. Ara penso doncs, en voreres més amples perquè puguin anar amb les cadires de rodes, amb bancs perquè puguin asseure's, no? I tantes i tantes altres petites propostes que podrien incloure. Per acabar, molt breument, però què recomanaria als nostres oients tant per ajudar i acompanyar els seus pares, avis, a totes aquelles persones grans del seu entorn i també a la vostra entitat? No sé si busqueu voluntaris, recursos...
Sí, un dels elements que tenim ara també amb l'estiu és fer aquesta crida que per fer possible tots aquests projectes que tenim, sobretot a l'estiu també, durant l'any, però ara a l'estiu també necessitem doncs això, tant persones que vulguin col·laborar com com a voluntàries. A Sabadell, per exemple, tenim els projectes de fa 5 anys, aquest any que estem de celebració, que s'assumin. No donem a l'abast a totes les demandes que ens arriben de persones grans en diferents barris de la ciutat, que també són, és diferent. Són persones voluntàries que tenim, nosaltres ens intentem adaptar la disponibilitat, interessos una mica també de cada persona, i també són persones que puguin col·laborar amb el projecte de manera econòmica, sent socis donants. Hi ha diferents possibilitats, també els animem perquè d'aquesta manera, concret a Sabadell, no?, doncs pugui haver-hi menys situacions de soledat en les persones grans del municipi.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau Berbel, coordinador d'Amics de la Gent Gran, per explicar-nos tota aquesta nova campanya i també per la tasca diària. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Nosaltres ara el que fem és continuar buscant les respostes, ara amb el president de la secció social de l'Associació de Gerontologia d'Europa, en Javier Llanguas. Bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
Ara, tenim molta curiositat perquè, de fet, les dades demostren que l'atenció als grans ja suposa fins a un 6% del PIB, o sigui que l'envelliment és, sens dubte, doncs, un repte, un desafiament. No sé si també podríem dir, doncs, una oportunitat. Que no aprofitem, de moment, que no aprofitem de moment, o sembla que no aprofitem gaire.
Sí, sin duda, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, creo que... A mí me parece que si no convertimos la vejez en una oportunidad, pues con los datos que tenemos de envejecimiento, no solo en Cataluña o en el resto de España, sino en Europa y en el resto del mundo, pues vamos a tener un reto de muy difícil solución, ¿no? Hasta ahora, yo creo que esto necesita cambiar un poco nuestra manera de pensar, y a mí me parece que ahí está uno de los grandes desafíos, ¿sí? Yo creo que el envejecimiento es un reto, un desafío complejo, como puede ser el cambio climático, y en ese sentido me parece que necesitamos un pensamiento mucho más transversal, que aborde desde un punto de vista mucho más global y mucho más relacional, ¿no? Y creo que ese es uno de los desafíos. Yo creo que nos falta esa gobernanza para poder entender y enfocar y convertir el reto del envejecimiento pues en una oportunidad, no solo en un gasto. Gasto en pensiones, gasto sanitario, gasto social, gasto, sino una oportunidad de creación de empleo, de creación de riqueza, de industria, de tecnología, etcétera.
De momento, el que sí que està clar és que 4 de cada 10 persones de més de 65 anys se senten soles. Ara parlàvem amb aquesta campanya que impulsen des d'Amics de la Gent Gran. Molts passen dies, setmanes, sense parlar amb ningú, fins al punt que fins i tot, doncs, a vegades es donen casos que veiem a les notícies d'avis que moren i que ningú se n'adona. Per què? Quines són les causes? Què és el que està passant? No sé si nosaltres no retornem la inversió que els nostres pares o els nostres avis van fer en nosaltres.
Yo creo que están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Yo creo que por un lado que estamos en un proceso de, bueno, es claro, ¿no?, de globalización de ese mundo nuestro, ¿no? El mundo cada vez se hace más amplio, más grande, más ancho, por un lado. Por otro lado, estamos pasando de sociedades más comunales, donde necesitábamos estar juntos los unos de los otros, o más juntos los unos de los otros, a sociedades más individualistas. Yo creo que también sucede que el ascensor social que hacía que las generaciones fueran mejorando, digamos, su estatus socioeconómico, cultural, etcétera, pues parece ser que llega a un tope, ¿no? Y ese ascensor social pues parece ser que se ha parado en algún piso y está empezando incluso a bajar. Yo creo que todas estas cuestiones, por ejemplo, ¿no?, el que nuestros hijos, tenemos cada vez menos hijos, la baja natalidad, y que además estos hijos probablemente no vivan en el lugar de residencia de los padres, sino puedan vivir a 7.000 kilómetros al este, a 7.000 kilómetros al oeste, porque tendrán que ir allí a trabajar, etcétera, etcétera. Todo esto, todas estas cuestiones y algunas más, pues hace que nos enfrentemos pues a unos retos donde la vida más individual va a ganar. Va a ganar enteros, va a ganar posicionamiento, ¿no? Y eso es lo que sucede. Nunca hemos vivido tantas generaciones juntas, es decir, nunca hemos tenido la oportunidad de disfrutar tanto tiempo de nuestros padres o de nuestros hijos o de nuestros nietos si somos mayores, pero parece ser que nunca nos hemos sentido tan solos, ¿no? Yo creo que también la industria y la vida laboral invade y coloniza la vida personal. y nos enfrentamos con todos estos retos. Y la soledad, pues es, yo creo que en parte consecuencia de todos estos grandes retos. Uh-huh. Y además, por añadir algo un poco más, la soledad no solo es una cuestión relacional, ¿sabes? Yo creo que esto es muy importante. Hay soledades que son relacionales, no, uh-huh, no hablo con gente, o el aislamiento social, me encuentro solo, pero hay soledades que tienen que ver con, bueno, con la falta de relaciones significativas, es decir, no de todas las relaciones, sino de relaciones que para mí son particularmente importantes. Hay soledades que tienen que ver con que me falta un proyecto de vida, no es que me falte gente, me siento solo porque no tengo un proyecto, ¿no? Mi vida no es atractiva, no sé lo que tengo que hacer. Y esta sociedad también, yo creo que en parte, pues hace que la gente en este momento se pueda sentir más vacía personalmente, más con más alienada, por decirlo así, y nos falta a veces encontrar, ¿no?, este proyecto. Y en el caso de la vejez, esto es relevante porque, claro, el aumentar los años de vida que vivimos tiene también, yo creo que tiene que estar relacionado con poder llevar una vida buena en esos años de vida que aumentamos, ¿no? Y en parte yo creo que hay una, nosotros saben, en la obra social La Caixa, en el programa de mayores de la Fundación Bancaria La Caixa, hemos hecho una investigación con una muestra de 14.000 personas en todo el Estado español, y ahí se ve claramente pues que una parte de esa soledad tiene que ver con esa falta de proyecto vital también.
Uh-huh. Perquè a més aquesta soledat no només afecta la gent gran, sinó cada vegada doncs a més generacions, no? Per al tipus de societat, bueno, com estaves comentant, o sigui que en el fons una de les recomanacions seria que hem d'establir més lligams, no, amb el nostre entorn. Ara penso, nosaltres quan érem joves es feia molta vida als barris, no? Uh-huh. Coneixies els veïns, ara ni tan sols a vegades coneixes el que viu al teu costat. O sigui, una de les propostes seria doncs reivindicar, per una banda, doncs que la bellesa no sempre doncs ha d'incorporar un missatge negatiu, i de l'altra, que hem de començar a establir ponts, no?, amb amics, família.
Claro, yo creo que es que tenemos que invertir en las relaciones, ¿sabes? Nos han dicho que tenemos que invertir en lo físico, y todo el mundo es súper consciente, ¿no?, de la necesidad de hacer dieta, de hacer ejercicio físico, pero no nos han contado que lo que más explica de una vida larga y buena, digo, quiero decir, libre de discapacidad, tiene que ver precisamente con la inversión en relaciones, y que la inversión en relaciones sociales, no todo es bonito en esas relaciones, ¿sabes? Las relaciones sociales también nos frustran, ¿no? Hay veces que uno, joder, en las relaciones se encuentra, ¿no?, momentos de tensión, encuentra, a veces no se encuentra entendido, no se encuentra reconocido, valorado, lo que fuera, ¿no? Y la soledad tiene, y las relaciones, perdón, tiene esto, ¿no? Necesitan compromiso y necesitan mutualidad, es decir, necesitan que las dos personas se pongan en ello. Hay un documental que está en YouTube que se llama La teoría sueca del amor, que ganó, yo creo que hace unos años, el festival, uno de los premios del festival de Sundance, que está hecho en Suecia, ¿no? Y en ese cuenta pues una decisión que toman los suecos en ese documental, en el que dicen, oye, vamos a ser independientes los unos de los otros, ¿no? Y va contando las consecuencias de esa situación de ser independientes, uh-huh, es decir, de no necesitar,
de ese aislamiento, ¿no?
Al final. De ese aislamiento, de no necesitarnos los unos de los otros, ¿no? Y el documental este acaba con una intervención de Zygmunt Bauman justo antes de morirse, que dice que la independencia, el individualismo no nos lleva a nada, y lo que tenemos que buscar es la interdependencia, ¿sabes? Yo creo que esa es una buena mirada de que tenemos que ir buscando pues poder compartir coses uns con altres, que sí, jo crec que se nos ha oblidat.
Uh-huh. Llavors, Javier, suposo que ens recomanes, d'una banda, doncs fer exercici, no?, menjar bé, pensar en que doncs arribarem a fer-nos grans tots, no?, però també invertir en cuidar, en tenir cura d'aquestes amistats i d'aquesta família.
Vamos, totalmente. Mira, el estudio longitudinal más longevo en envejecimiento es el estudio longitudinal de Harvard, que empezó en 1938 o 40, por ahí del siglo pasado. Y en ese estudio, una de las cosas, digamos, la consecuencia, la conclusión más importante del estudio es que aquellos que han vivido más tiempo en mejores condiciones no eran los que más ricos, o no eran los que, ¿sabes?, los que hacían más deporte, eran aquellos que invertían más tiempo en sus relaciones y que más compartían. Ese es el gran, ¿sabes?, yo creo que aprendizaje, y por lo tanto yo creo que tenemos que trasladar ese mensaje a todo el mundo, ¿no?, que hay que invertir en relaciones, aunque a veces, bueno, pues esas relaciones nos den algún disgustillo por el camino.
Totalmente. Me quedo con este mensaje y también para acabar que nos digas o nos valores la importancia, ¿no?, de las curas a la gente mayor, ¿no? O si necesitaríamos un nuevo modelo de atención, quizá pues fomentando, por ejemplo, la atención en el domicilio.
Sí, yo creo que estamos en un momento de cambio profundo, ¿no? Mira, la alteración, el vivir más años, trae una alteración del propio ciclo vital, ¿sabes? Como pasó con la adolescencia hace en el 18, que surgió la adolescencia, antes no existía la adolescencia, surgió la adolescencia porque hubo una posibilidad de no tener que trabajar cuando uno era niño o seguidamente ser uno niño. Yo creo que la vejez está cambiando. Vivir más significa que hay personas mayores, ahora me refiero mayores de 65, que son padres e hijos, es decir, que hay 20, 20 y tantos años de diferencia. Que hay una gente que más se parece a una adulta, personas en situación de fragilidad y personas también en situación de dependencia. Yo creo que necesitamos replantearnos los modelos de atención. Unos más desde la mirada desde el adulto, que poco tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí?, la gente más joven. Y luego, pues, modelos que yo creo que tienen que ser alternativos. Quizás la dependencia, los grandes niveles de dependencia tienen que ser atendidos en centros residenciales, y ahí hace falta también innovar. Una atención más centrada pues en el cuidado, en lo subjetivo, en la toma de decisiones propia de las personas, etcétera. Y luego la atención a la fragilidad y principios de la dependencia, que se tiene que basar, pues yo creo que mucho más en recursos comunitarios y en mirar esto, pues envejecer en el domicilio y en el barrio. Y lo cual necesitamos pues activar esas redes de apoyo comunitarias, pues que también se han ido debilitando con el tiempo.
Pues nos quedamos con estas recomendaciones. Javier Yanguas, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la situación actual de este problema, que esperemos que entre la sociedad y también la administración pongamos remedio cuanto antes mejor. Que vaya muy bien. Buenos días.
Buenos días, buen día. Muchas gracias.
Doncs ara el que fem és saludar també a l'Oriol Fuertes, que és el director general d'Aquida, que trobem aquí al costat de la ràdio, el doctor Puig número 33, amb qui doncs parlarem precisament d'aquesta atenció al domicili, no?, aquest nou model que hauríem de començar a fomentar. Bon dia, Oriol.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Hem parlat molt de la soledat, de la inversió d'aquesta piràmide de la població, no?, dels reptes, dels desafiaments que planteja, però vosaltres, que treballeu dia a dia doncs amb els nostres avis, amb els nostres pares, com els hi agrada amb ells ser cuidats?
Bé, jo crec que hi ha dos elements, no? El primer és preguntar-los què és l'objectiu que tenen. O sigui, el primer és entendre per què estem fent aquest servei. És per evitar la soledat, és per un tema més de salut, un tema més d'atenció en la medicació, etc. És per un tema més de confort en els últims dies o mesos de vida. O sigui, quin és l'objectiu? El primer element és, quan comencem nosaltres un servei, és el que es diu fer un pla d'atenció individual. És tan senzill com preguntar-li a la persona i a l'entorn: què voleu aconseguir amb aquest servei?
Això és que moltes vegades ni els hi preguntem, els tractem d'una manera molt paternalista, no?
Exacte. Exacte, o sigui, al final, quan dediques una hora a una persona, la pregunta més bàsica però l'hora més important és dir, bueno, de totes aquestes hores, temps, recursos, etc., què en volem treure, no? I aquest per mi és el primer element. I tens una mica de tot. Hi ha gent que vol rehabilitar-se o recuperar-se d'una operació, hi ha gent que vol viure dignament a casa ben acompanyada els darrers anys o mesos de la seva vida, hi ha gent que vol mantenir el control sobre la seva medicació crònica, hi ha temes d'estimulació cognitiva, és a dir, aquest és el primer element, no? I el segon element, que ens trobem amb una part molt oblidada al domicili, és l'altra part. Moltes vegades pensem en la gent gran o la gent en situació de dependència, autonomia més limitada, però també tenim els cuidadors i cuidadores, no? I aquest per nosaltres és el segon element que segur que en parlarem.
Clar, suposo que també la majoria de les persones grans segur que volen viure, per poc que puguin, a casa seva, no?, abans que anar a una residència.
Totalment. O sigui, nosaltres el motiu pel qual creem Quida a l'inici de tot és per aconseguir dos grans objectius. És per aconseguir que més gent estigui més temps amb més bona salut a casa, el que nosaltres li diem la triple M, més temps, més bona salut, més a prop de casa. I el segon objectiu és tornar a l'estatus social al cuidador i cuidadora, no? I en aquest primer objectiu que ho fem és perquè entenem que el sistema sanitari i social, tal i com l'entenem avui, no és sostenible. No podem continuar ingressant, reingressant quan ens descompensem, sinó que hem de tenir els ulls del sistema sanitari a casa. Hem de saber quan una persona fa 3 dies que no menja de manera proactiva, hem de saber quan una persona se sent sola i cognitivament més trista de manera proactiva, no? I per tant, el model d'atenció cap a aquestes persones, cap a aquest col·lectiu, ha de ser un model d'atenció centrat en el que volen aconseguir i molt més basat en tenir dades i informació que ens permetin saber en cada moment com estan per poder ser molt més proactius, en comptes de deixar-los que deteriorin i llavors anem ràpid i corrent cap a urgències.
Quins són els serveis que acostumeu a oferir i també quin és el perfil dels usuaris?
I tant.
Si és que hi ha un perfil, clar.
I tant. Hi ha 3 grans serveis. Hi ha el servei per hores, hi ha el servei d'intern o interna, i el servei d'acompanyament per nits o en residència, no? El per hores és un servei de 2, 3, 4 horetes al dia, en què bàsicament està molt enfocat en el control de la medicació, l'acompanyament al metge i un acompanyament en general a la persona, temes d'higiene personal, etc. El segon és, el d'intern és una persona que viu i acompanya aquella persona al domicili i per tant està pràcticament tota la setmana en aquella casa. Es converteix en un acompanyant i no només fa més la part més tècnica d'acompanyament, de control de medicació, higiene personal, etc., sinó la part més social també, no? Ajudar en la cuina, ajudar a aixecar-se, ajudar a enllitar, és a dir, és una mà dreta o esquerra a la persona per poder viure, no? I l'acompanyament a residència o en hospital. Ara fa un parell de mesos hem incorporat un quart servei que funciona molt bé, que és tota la part tecnològica. És a dir, moltes famílies ens truquen i ens diuen: escolteu, nosaltres necessitem una interna però no ho podem pagar. Llavors nosaltres diem: d'acord, per què no combines unes hores amb tecnologia? És a dir, pel matí o per la tarda ve una persona, aixeca el pare o la mare, prepara l'esmorzar, acompanya unes hores, enllita la nit, però durant el dia telemonitoritzem aquella persona. Sabem si està menjant o no, sabem si està bé en el sofà o no, sabem si està dormint bé o no. I per tant, això dona una tranquil·litat i una informació que permet també a nosaltres reaccionar més ràpid en cas de que hi hagués la necessitat.
Parlem dels cuidadors, no? De la tasca dels cuidadors, que crec que s'hauria de revaloritzar, no?
Totalment. O sigui, nosaltres som una empresa privada social. Què vol dir això? Que estem invertits per la Unió Europea amb un segell de qualitat que assumeix i que ens demostra que nosaltres existim perquè escollim no escollir entre les persones que necessiten cuidado i el cuidador. Creiem, de fet, que el secret està en cuidar el cuidador o cuidar la cuidadora perquè puguin donar el millor servei a la gent que ho necessita. I que és un col·lectiu on el mercat negre és molt gran, és un col·lectiu en general que ha tret molt poca gent en formació, amb un talent relativament baix, i per tant el que hem de fer és transformar aquest col·lectiu, i la nostra tasca és retornar a l'estatus social. Per tant, els formem a tots, els hi paguem més sense que la família ho pagui, ho absorbim nosaltres, i els cuidem en general, creant una comunitat que els connecta entre ells i que els hi dona accés a persones similars a ells, amb inquietuds similars, etc.
I cap aquí suposo que anirà, no?, el futur, cap a aquestes cures, aquesta atenció a la gent gran, com es fa d'altres països també?
Totalment. O sigui, nosaltres creiem que la gent, i m'agrada molt que comentava el Javier, envejecer en el domicilio i en el barrio, no? O sigui, ja tenim la primera part, estem ajudant a la gent a envellir i viure més temps amb més bona salut a casa, i ara el que es tracta també és de crear tota una comunitat al voltant d'ells, no? La gent del mateix barri que puguin sortir i fer una activitat junts, no? I el mateix amb les cuidadores. Si sabem avui que, per exemple, a Sabadell posem que tenim ara mateix 50 cuidadores treballant en aquest moment i que descansaran de 5 a 7 de la tarda, per què no queden si totes descansaran de 5 a 7 de la tarda i estan soles? És a dir, la idea és crear una comunitat al voltant de les famílies, al voltant dels cuidadors i cuidadores, perquè aquests dos col·lectius se sentin empoderats, ben tractats i a gust allà en la seva comunitat, no?
Al final es tracta de teixir, no? Sí. Aquesta xarxa que comentàvem també amb el Javier. Moltíssimes gràcies, Oriol,
no,
i també per la tasca diària. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies.